Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts. Des de Tarragona continuem a Herrera en Cope. És dimarts, és 18 de setembre, el dia en què s'han posat en marxa 36 noves rutes de bus llançadora entre Tarragona, Reus i l'estació del tren d'alta velocitat. Hi haurà 36 noves expedicions entre les 6 del matí i les 12 de la nit. Des de Reus s'incrementa també el servei durant el cap de setmana. Ara diuen estan treballant per oferir la possibilitat als usuaris de comprar conjuntament el bitllet de tren d'alta velocitat i el del servei de bus. No està malament que més de 10 anys després de l'arribada de l'AVE se n'adonin que calia millorar les connexions des de l'estació amb el territori, i això d'integrar el bitllet, per cert, fa anys que altres comunitats autònomes funciona amb el Rodalies. Val més tard que mai, suposo. Avui al programa repassarem tota l'actualitat que ve carregada. Parlarem amb els transportistes tarragonins de les primeres setmanes d'aplicació de la mesura que els obliga a desviar-se per l'autopista. Al nostre espai de talent amb denominació d'origen coneixerem el projecte de dues tarragonines que vol facilitar i molt les coses a aquelles persones que tinguin alguna intolerància alimentària, per exemple. Entrarem a la botiga Jo també sóc al·lèrgic de Tarragona amb l'Eva i l'Ester. A partir de la una agafarem la Nacional 240, anirem a buscar la recepta de la setmana amb la taverna de Misti, i com no vindrà la Leida Martí, que ens obrirà novament les portes del seu vestidor. A partir de 2:15 parlarem d'horts urbans, en concret dels horts del barri Gaudí de Reus, que busquen qui els faci servir. Recordin que esperem les seves propostes, les seves opinions al nostre compte de Twitter, @copetarragona, també al WhatsApp del programa 672-65-35-34, 672-65-35-34. Serem en directe fins al punt de les dues al 93.5 al Camp, 98.0 a les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin, ens poden escoltar en directe a través del web o l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Primera parada a l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia. Continua el cel ennuvolat avui al litoral. A l'interior, de moment, hi ha intervals de núvols, però també aniran creixent nuvolades. Esperem una tarda amb ruixats i tempestes que poden ser bastant fortes encara fins la tarda cap a la zona del litoral. I durant tota la tarda fins al vespre, nit, a l'interior poden caure entorn a 20-30 litres per metre quadrat en una hora amb tempestes fortes. Temperatures sense canvis. Avui hi haurà màximes de 26 graus a Tarragona i Reus, 28 a Tortosa, 26 també avui a Gandesa, i al Vendrell 27 graus. El vent continua fluix i variable amb tendència a bufar de sud-est. Demà dimecres esperem un cel molt ennuvolat, també amb boirines al matí, a primera hora amb precipitacions al litoral, a la tarda també ruixats dispersos, sobretot forts a l'interior, tot el dia amb avisos grocs en general per pluges de fins a 30 litres per metre quadrat en una hora fins al vespre. Temperatures sense canvis, mínimes de 20 a Tarragona i Tortosa, a Reus i Gandesa baixarem fins als 18 graus i al Vendrell arribarem als 19. El vent continuarà suau i variable també.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Moltes gràcies, Anna. Pendents també molt del trànsit. A aquesta hora el Servei Català de Trànsit ens informa que hi ha circulació amb congestió a la T11, al seu pas per Tarragona. En tots dos sentits de la marxa hi ha congestió d'aproximadament mig quilòmetre. S'està donant pas alternatiu a causa d'un accident. Hi ha aquesta incidència. La pluja, però, ha complicat i molt la circulació aquest matí, a primera hora, especialment a la T11, precisament. Dos accidents han provocat retencions. Un d'ells ha deixat el cotxe completament bolcat a la sortida de la P7 en direcció Reus. L'accident, avui sabem, es va produir ahir a les 10 de la nit, però el cotxe encara estava bolcat a la via aquest matí a primera hora.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Estàs informat.
Comencem a Reus. Una trentena de desallotjats pel risc d'ensorrament d'un immoble a la ciutat. Tot plegat passava aquest dilluns cap a les 11 de la nit al carrer Sant Magí. El número 35 s'esfondrava part de l'interior d'un dels pisos i es va desallotjar a tots els veïns de l'immoble per precaució. El forat ha deixat al descobert una viga principal de l'edifici en aparent mal estat. L'Ajuntament s'ha fet càrrec de reallotjar temporalment els veïns a una pensió de la ciutat, d'acord amb el protocol d'actuació de Guàrdia Urbana i Benestar Social. Estan a l'espera de saber si finalment podran tornar a l'edifici o podran trobar altres habitatges on ser reubicats. Al llarg del dia d'avui es fa una revisió en profunditat de l'edifici per determinar-ne l'estat. Pel que fa al transport, els ho dèiem en començar, avui s'han posat en marxa 36 noves rutes d'autobús llançadora entre Tarragona, Reus i l'estació del tren d'alta velocitat. A Tarragona i Reus hi haurà 36 noves rutes, per tant, entre les 6 del matí i les 12 de la nit. Des de Reus s'incrementa també el servei durant el cap de setmana i s'està treballant ara des del Departament de Territori i Renfe per oferir la possibilitat als usuaris de comprar conjuntament bitllet del servei de tren d'alta velocitat i del nou servei de bus. En successos, un home d'uns 80 anys ha mort aquesta matinada en un incendi a casa seva, a Alcanar. Els bombers rebien l'avís del foc prop de les 6 del matí. Aquesta matinada, els fets van tenir lloc a una casa del camí del Codonyol, a Alcanar, al Montsià. A l'arribada dels efectius dels bombers, el foc estava totalment desenvolupat. L'incendi ha cremat una habitació, ha afectat també la contigua i la resta de l'immoble de planta baixa va quedar afectat pel fum. A l'interior d'una de les habitacions localitzaven aquesta víctima mortal. La resta d'ocupants de l'immoble van poder sortir a l'exterior pel seu propi peu. I una altra mort, la d'un home de 63 anys, ofegat a la platja de Creixell. Passava aquest dilluns al migdia. L'home el van treure de l'aigua inconscient i els serveis d'emergència no el van poder reanimar. Els efectius sanitaris també van atendre la dona que l'acompanyava per una crisi d'ansietat. La víctima era de Montcada i Reixac. La zona on han tingut lloc els fets és prop del càmping La Gavina. No hi havia servei de vigilància ni d'informació de l'estat de la platja des del passat 9 de setembre. Durant la campanya d'enguany, entre el 15 de juny i el 15 de setembre, 21 persones han mort ofegades a les platges catalanes. D'aquestes 21, 10 han perdut la vida en platges de la demarcació de Tarragona. Hi ha més qüestions en successos. La policia local de Tortosa ha decomissat 395 plantes de marihuana en fase adulta a una finca del barri de Sant Llàtzer. Els agents van arrestar el suposat responsable de la plantació, és un home de 36 anys, de nacionalitat espanyola, que va mostrar resistència en el moment de la detenció. Les plantes tenien un pes en brut de 265 quilos i la policia local valora en 120.000 euros el seu valor al mercat. La investigació va arrencar arran de l'alerta d'un veí de la zona per la forta olor de marihuana. El detingut acumula fins una vintena d'antecedents per delicte greus com atracaments amb arma en entitats bancàries, pels quals hauria estat empresonat. Va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial per un presumpte delicte contra la salut pública. I el premi del dia és per al conductor belga que els Mossos han enxampat circulant a 171 km/h a un tram limitat a 80. Té 21 anys, és de Brussel·les. La infracció la va cometre a la carretera C31B a l'alçada de la Canonja. Els Mossos es trobaven fent un control de velocitat. Allà no el van poder aturar i el van detenir quan es disposava a retornar el vehicle infractor a l'empresa de lloguer de cotxes situada al Prat de Llobregat. La xifra del matí són els 3.000 euros en què s'ha fixat els danys ocasionats a les escultures de la Font del Centenari de Tarragona. L'Ajuntament ha presentat ja la denúncia a la Guàrdia Urbana, un cop avaluats els danys, i ara demanarà pressupost a diferents especialistes per procedir a la reparació de la font, que diumenge apareixia amb diverses escultures trencades. Per ara no s'ha identificat ningú pels danys ocasionats a la font, però tot apunta que hauria estat una bretolada. Primer s'havia dit que van ser un grup de joves que haurien llançat uns petards, però per ara la Guàrdia Urbana no ho confirma i continua buscant testimonis i visionant gravacions de càmeres de seguretat. Demanen a la ciutadania que es posi en contacte amb ells si algú pot aportar informació sobre els fets. Hi ha més coses. La concentració que va aplegar aquest diumenge al migdia una vintena de persones davant el monument franquista al mig de l'Ebre a Tortosa ha revifat les demandes per fer efectiva la seva retirada immediata. Els concentrats van cantar el cara al sol amb els braços en l'aire al final de l'acte i van reclamar que es mantingui i s'il·lumini el monòlit que honora els combatents del bàndol franquista morts durant la batalla de l'Ebre. Tot i que no és el primer cop que se celebren a Tortosa aquest tipus d'actes amb una assistència reduïda, la imatge dels franquistes reivindicant els símbols de la dictadura ha tornat a posar en entredit la continuïtat del monument. Olga Duran és portaveu de la comissió per la retirada dels símbols franquistes.
Això no es podia consultar, s'havia de retirar per sempre, honorar a la memòria de la gent que ha mort de les dues bandes, efectivament, però n'hi ha una que mai ha estat destituïda ni reconeguda i, per tant, mai s'ha de fer la consulta. Entenem que ni és vàlida ni ho pot ser mai. Per tant, demanem a la nova alcaldessa de Tortosa que sigui valenta, que farem que ho és, i demanem a la Generalitat que també ho sigui i puguem retirar per sempre i Tortosa estigui neta d'aquest tipus d'imatges que dona ara.
I una bona notícia. Arqueòlegs de la Rovira i Virgili han localitzat estrats antics ben conservats a les excavacions a un poblat preibèric d'Aldover, al Baix Ebre. Es tracta d'un assentament que hauria estat habitat durant els segles 7 i 8 abans de la nostra era, corresponents a la primera edat de ferro. Segons el codirector de l'equip, Ramon Ferrer, el fet que l'assentament fos abandonat de manera precipitada, possiblement violenta, ha permès que les restes d'àmfores, ceràmica i altres objectes hagin pogut arribar ben conservades fins als nostres dies.
Sembla ser que també per la, diguem-ne, la qualitat dels materials que estan apareixent, sembla ser que no és un abandonament allò que la gent marxi i s'emporti el que les peces de més valor, sinó que s'ho deixen tot allí i les peces doncs, estan apareixent senceres, no? Gerres doncs, pràcticament senceres, fragmentades, sí, però senceres, i altres elements que normalment doncs, només apareixen en llocs que han estat, vamos, que s'ha quedat tot allí. O sigui, quan arribéssim als estats bons d'ocupació, segurament trobarem bastant de material.
Després de la campanya d'aquest setembre, la voluntat de l'equip de la Rovira i Virgili és poder donar continuïtat a les excavacions. Arribem a les 12:32, repassant portades de diaris. Comencem pel de Tarragona, que diu avui Tarragona pierde poder en el sotogoverno de Torra. Al Reus Digital, destacat una trentena de desallotjats pel risc d'ensorrament d'un immoble a Reus. Al Tarragona Digital, diuen el govern de Reus estudia construir un nou edifici al Tecnoparc. I al Tarragona 21, destaquen que l'esclat de petards podria haver causat la decapitació de l'estàtua de la Font del Centenari. Finalment, en portada avui al diari Més, Tarragona i Reus es connecten amb l'AVE amb més busos llançadora. Dotze i 32, com els dèiem, 2 minuts de publicitat i continuem.
Hay palabras que se las lleva el viento. Por ejemplo, voy a contratar un seguro de hogar. Pero cuando ese viento es un huracán y destruye todo lo que tienes en tu casa, todo lo que se llevó el viento no volverá jamás, porque nadie te lo cubre. Pasa de las palabras a los hechos. Llama a Línea Directa. Porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Tenemos un problema. No vamos a poder ir al fútbol con tus amigos. Este grifo gotea y no vamos a dejarlo así.
Pero eso tiene solución. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos 64 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la Brico solución que necesitas.
Fontanería, carpintería, jardín. Más de 45.000 productos con la garantía y el servicio del Grupo El Corte Inglés.
Muy cerca de ti, Bricor.
¿Qué arreglamos hoy?
Oye, Fer, ¿tú tienes alarma?
Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una.
Yo estoy muy contento. La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos. Y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
Vinga, seguim amb més temes al programa. Aquests dies estem parlant i molt d'aquesta prohibició del pas de vehicles pesants per les nacionals 340 i 240, les comarques de Tarragona i també de Lleida. Han passat ja uns dies des de la implantació d'aquesta mesura. Avui volem parlar-ne amb el director de la Federació d'Autotransports de la província de Tarragona, Josep Lluís Aymat. Josep Lluís, què tal? Bon dia i gràcies.
Hola, molt bon dia.
Aquesta mesura entrava en vigor el passat 2 de setembre, aviat farà un mes. No sé, que des de la Federació d'Autotransports, quina valoració feu d'aquests primers dies? Com us ha repercutit en aquest cas?
Bé, nosaltres sempre ens hem oposat a aquesta mesura. Nosaltres sempre hem entès que la mesura que corresponia per salvar aquests trams de nacional que són insegurs d'acord amb els criteris de la pròpia administració hauria estat obrir l'autopista gratuïtament a tots els vehicles que la volguessin utilitzar per estalviar-se passar per aquest tram de nacional. D'aquesta manera no hagués ni calgut prohibir el pas per la Nacional perquè la immensa majoria de vehicles que no tinguessin que treballar en un establiment situat al peu de la Nacional ja haguessin marxat voluntàriament cap a l'autopista.
De fet, la setmana passada comentàveu des de la Federació que hi ha una possibilitat de convocar una mobilització el proper 11 d'octubre, no? per doncs, protestar per aquesta obligació de desviar-vos cap a l'autopista. No sé si s'ha avançat en definir si fareu alguna cosa o no.
Bé, nosaltres hem donat més que res a l'administració interlocució que hi hagi un diàleg real en el qual estiguin disposats a canviar segons quins criteris, perquè no només fa mal la mesura en si, sinó també la manera d'aplicar-la en aquest sentit, un cop constatat alguns dels criteris que l'administració empre a l'hora d'aplicar aquesta mesura, doncs a vegades és més, diguem-ne, més costós i més perjudicial pel sector del transport segons quins criteris que no pas fins i tot el fet de pagar parcialment o no el peatge. Des d'aquest punt de vista volem obrir una interlocució real, perquè fins ara l'únic que s'ha tingut en compte el sector del transport és per maquillar o únicament per donar, diguem-ne, una aparença de que s'ha volgut parlar i negociar amb un dels sectors més afectats, però sense realment posar res en la taula que suposi fins i tot el fet de que l'administració es plantegi modificacions reals sobre els plantejaments que ella porta. Fins ara només ha estat purament cosmètica, purament de donar-se audiència a l'hora de fer les accions, però realment no hi ha hagut cap intenció ni de modificar els plantejaments ni de canviar els criteris amb els quals s'apliquen aquestes mesures.
Hi ha alguna reunió prevista en els propers dies? Perquè l'11 d'octubre el tenim aquí a tocar, pràcticament. No sé si hi ha alguna cosa, alguna taula de negociació o, com a mínim, seure a parlar per escoltar posicions amb Generalitat i amb el Govern Central.
Bé, sé que hi ha intents per part de la Direcció General de Transports de poder convocar una reunió al sector i també ara d'aquí poc temps tenim ja una reunió concertada amb el delegat del govern aquí de la Generalitat a Tarragona, el senyor Escarperis. En fi, estem segurs de que hi haurà possibilitats de fer aquesta interlocució i de fer aquest intercanvi d'impressions amb representants qualificats de les administracions abans del dia 11. Estem absolutament convençuts que si hi ha voluntat, la nostra per suposat hi és, i nosaltres estem disposats a reunir-nos amb representants qualificats de l'administració de trànsit, de transports, etc., en el moment en què ens diguin, a l'hora i data que ens diguin.
Per tant, voluntat de seure i parlar n'hi ha. No sé si teniu, heu calculat més o menys, Josep Lluís, quin cost afegit suposa per a moltes de les empreses, per les empreses de transport, el fet que sí que hi ha bonificacions, però arribem fins al 50%. És a dir, això ha augmentat els vostres costos, evidentment.
Sí, incrementa els costos, perquè realment nosaltres entenem que això és un tribut, no és el pagament d'un peatge. És un peatge quan tu vas voluntàriament per l'autopista i és una alternativa en què vols guanyar rapidesa, seguretat, etc. Però si és un desvio obligat, d'entrada això que et fan pagar és un tribut més. I d'altra banda, en quant a allò que comentava de les criteris i les mesures, és a dir, de com s'estaven aplicant aquestes mesures, doncs suposen ocasions costos encara molt més grans. És a dir, per exemple, si de la cementera d'Alcanar es vol portar gènere cap al port de Tarragona, doncs el cost en què s'ha incrementat el preu del transport hauria d'estar al voltant del quasi el 29%, perquè ens obliguen a agafar l'autopista en un enllaç que has d'anar en direcció contrària. És a dir, a l'hora d'agafar els enllaços d'autopista no s'ha tingut en compte el sentit de la marxa del camió i cap a on va o d'on ve, sinó que ens fan agafar a l'entrada de l'autopista més propera, amb independència de que tinguis que anar a donar la volta, amb la qual cosa, per molts tipus de transports, això està suposant sobrecostos que poden arribar des del 20 al 30% perfectament.
Teniu constància, per cert, de si s'ha imposat alguna sanció a algun transportista? Perquè des de fa ja una setmana aproximadament, ja un cop passada la fase informativa, diguéssim, les sancions podien arribar als 500 euros. No sé si n'hi ha hagut alguna.
Em consta que sí, que alguna sanció s'ha imposat per part de les autoritats de trànsit. Podem veure cada cas, si són gent de la federació, doncs en principi suposo que ens les portaran perquè les recorrem i perquè fem els escrits d'al·legacions que convinguin, però ara per ara sí que ens consta que ja han començat a sancionar, suposo que han sancionat més conductes, diguem-ne, en aquest sentit, de no voler atendre raons i voler passar malgrat les indicacions que li estan donant la força actuant. Yeah. Però, en aquest sentit, encara estem una mica esperant que els transportistes doncs, ens portin aquestes denúncies.
Mm-hmm. Doncs estarem molt atents a aquesta qüestió. Darrera pregunta ja, Josep Lluís. Vosaltres ho heu dit moltes vegades, que us sentíeu criminalitzats, no?, en tot aquest procés que n'hem parlat mesos i mesos, no?, d'aquest desviament de camions per l'autopista. No sé si a vosaltres realment us dol més, evidentment el tema econòmic fa mal, però potser aquesta criminalització pese molt també?
Sí, el sector està molt afectat per aquesta manera que s'està actuant i que s'està assenyalant a tot un col·lectiu com el culpable de la sinistralitat en carretera. És evident que els accidents en què es veuen involucrats vehicles pesats tenen conseqüències doncs, pitjors, però si hem de ser justos ens hem de fixar en que la immensa majoria de vegades en què es va involucrat un vehicle pesat en un accident, la culpa no és del vehicle pesat. El vehicle pesat fa una ruta, està conduït per un professional, va a velocitats que no superen mai els 85 km per hora i en aquest sentit hauríem de veure exactament quina responsabilitat hi ha i en la immensa majoria dels casos la responsabilitat de l'accident no és precisament del professional i hauríem de tindre en compte aquest fet. No? Nosaltres com a sector fem una feina que és indispensable per tota la societat, per la seva economia, per proveir les ciutats, per proveir les botigues, els comerços, els supermercats, i en aquest sentit aquesta criminalització que se'ns fa és absolutament inadmissible.
Mm-hmm. Doncs seguirem molt atents a aquesta qüestió. Avui hem parlat amb el Josep Lluís Aymat, director de la Federació d'Autotransports de Tarragona. Josep Lluís, un plaer tenir-te per aquí, tornar quan vulguis.
Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta. Espacio único delante del mar para deleitar de los mejores pescados, mariscos, arroces, carnes. Especialistas en celebraciones, banquetes, reuniones de trabajo. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestros profesionales. Dele a su evento un toque de distinción. Restaurant La Goleta. En Platja dels Capellans de Salou. Reservas en el 977-3835. 566.
Aunque a veces duela.
Rafael torna a Barcelona de la mà del periòdico. El proper 28 de setembre al Palau Sant Jordi vine a gaudir dels grans èxits amb la seva gira Loco por Cantar. Pots comprar les entrades a entrades.elperiódico.cat.
Herrera en Cope a Tarragona amb Mònica Carrasco.
Vinga, aixequem persiana al programa. Aquesta temporada continuem amb aquest espai de talent amb denominació d'origen. Busquem cada setmana, ja saben, projectes, negocis, idees que ens criden l'atenció, que ens agraden arreu del territori. I avui els porto fins a Tarragona. Volem entrar a una botiga que possiblement resoldrà alguns problemes si tenen alguna al·lèrgia o intolerància alimentària o algú a casa que la tingui. Es tracta de la botiga Jo també soc al·lèrgic. M'acompanyen avui les seves impulsores, són l'Esther i l'Eva Pinyol. Què tal, Esther, Eva? Bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per venir a totes dues. Esther i Eva Pinyol, que sou germanes, per això sí. compartiu cognom i projecte, i família i projecte. No sé si això és fàcil o difícil.
Déu-n'hi-do, hi ha de tot, hi ha de tot.
Hi ha dies que dius, hosti, si no fos la meva germana li diria, no?
Sí.
Això, la gent que ens estigui escoltant, que tingui negocis familiars, no?
Ens entendran.
Sí. Escolta, hi ha moments de tot.
Sí, no? Clar. Però bueno, també la confiança és un punt a favor, moltes vegades. És un establiment, el Jo també soc al·lèrgic, especialitzat en aliments per persones que tinguin algun tipus d'intolerància. Vull anar a l'origen del projecte. Expliqueu-me com va començar tot plegat, com us va venir la idea, com va anar, i tant passat la pilota. Esther, comença.
Doncs mira, bueno, realment la idea va ser d'Eva. Eva té un nen que ara el gener farà 4 anys.
Sí.
I bueno, cinc. Perdó, 5. 5, ja. He perdut la compta.
Ja passa,
això. Farà 5. I, bueno, doncs ell té una intolerància a la lactosa. Llavors, bueno, en aquell...
A Nadal al col·legi, per fer cagar el tio, doncs hi havia figures de xocolata normals. Només hi ha una nena de la seva classe que és al·lèrgica al gluten,
sí?
I per ella doncs sí que van trobar xocolates sense gluten.
Ah, però per ell no.
Clar, per ell no. Llavors, mirant per internet, no hi havia res. Bueno, i aquest Nadal va passar així, I quan era el gener i coses així, doncs vam parlar amb ma germana Esther i jo i de fer alguna cosa, perquè això no podia ser, clar. Un nen de 4 anys que no tingui doncs, xocolata, el que és la nocilla, els pastissos, doncs ell no podia menjar.
Clar.
Llavors ma germana i jo vam parlar, ens vam sentar a taula i vam dir, escolta, hem de fer alguna cosa, ella és dietista també, a més, i bueno, vam decidir doncs, posar una botiga aquí a Tarragona.
Ah, doncs mira, m'agrada l'inici, diguéssim, sí. No? El desencadenant és maco, no? Sí. En aquest cas, no?
Bueno, de fet, a partir d'aquí, clar, va ser una miqueta tot junt, no? Li diagnostiquen intolerància a la lactosa, dius, bueno, va, se't cau, a ella sobretot, no? Dius, bueno, intolerància a la lactosa, no? Què trobo, què busco, què compro, què pot menjar, què no pot menjar? I li vaig dir, bueno, tranquil·la. Però va ser una miqueta arrel d'això que dius, ostres, i d'això n'hi ha sense lactosa, per exemple? I d'això, i vas trobant que dius, és que, bueno, hi ha gent que no és només a la lactosa, vull dir, hi ha gent que té problemes per trobar un pastís que sigui sense ou o sense llet, i sobretot sense traça, no? Vull dir que no tingui cap tipus de contaminació amb l'element que li provoca l'al·lèrgia, no? Aquella persona, llavors, és una mica d'arrel d'això.
Jo crec que molta gent que ens estigui escoltant ara s'haurà sentit identificada amb el que acabo d'explicar, no? D'una banda, de dir, ostres, de cop, no? T'arriba, et diagnostiquen una intolerància i se't cau tot a sobre perquè dius, uah, com ho farem ara, no? Ja. Allò, anar a menjar fora o la compra de coses habituals, i com tu dius, doncs per un nen, una nena petit, com li dius d'això? No em pots menjar, no? Llavors, tranquil·litat, no passa res. Hi ha opcions i, per sort, cada vegada n'hi ha més, no?
I tant,
sí,
clar, i tant.
Vosaltres ho sabeu millor, sí, millor que sí. Jo, vaja. Sí. Llavors, es comença a preparar aquest projecte. Hi havia algun establiment d'aquest tipus que coneguéssiu i això us va una mica donar la idea?
Bueno, jo que sàpiga, nosaltres que sàpiguem, els establiments que coneixem, sobretot el que és molt... molt més famós el tipus de sense gluten, no?
Sí.
Vull dir que està molt bé, però a nosaltres sobretot la cara de el tipus de client que ens ve a la botiga és no, és sense gluten, sense no sé què, sense
fruit sec, sense ous, sense llet, i dius, socorro.
Sí, exacte. No? Exacte. Clar, sí, el sense gluten el tenim més estandarditzat, no? Sí, per dir-ho d'alguna manera, i a qualsevol supermercat trobes un espai,
sí,
no?
Sí.
Però ja quan anem a buscar altres coses, potser és més complicat.
Exacte. Llavors nosaltres vam iniciar una miqueta aquest projecte, doncs, amb el tema de que fos un lloc on poguessis trobar aliments sense altres al·lèrgens a part del gluten.
Uh-huh.
Llavors, bueno, com deia Eva, no? El tema de l'ou, sobretot, que als nens els afecta molt, el tema de la llet, que és diferent el tema de ser al·lèrgic a la llet que intolerant a la lactosa, que hi ha molta confusió en aquest sentit, també. I, bueno, doncs també ara cada vegada anem ampliant una miqueta, no?, l'estoc de diferents productes. Tenim productes sense fructosa, sense sorbitol, que també són uns productes que costen molt d'aconseguir i, doncs, que la persona que pateix també la intolerància, en aquest cas, pues, quan troba que tenim aquelles coses, doncs diu, ostres, és que
clar,
no trobo un lloc.
O fins i tot gent amb diabetes, estic pensant, no?, que de vegades ho té complicat per trobar, depèn de quins productes, que, escolta, tots ens venen de gust, no?
I tant.
Clar, que no és només intoleràncies, en aquest cas, sinó que pot anar molt bé. Des de quan està en marxa? Perquè no acabeu d'obrir portes, diguéssim, del jo també sóc al·lèrgica a Tarragona, ja fa més d'un anyet.
Fa un any i mig, sí.
Any i mig.
Sí.
Però esteu, tinc bé l'adreça, és carrer Vespella número 3,
sí,
perquè
sí,
en aquest any i mig heu canviat de local, sí, per tant, senyors i senyors, carrer Vespella número 3 de Tarragona, al barri de la Granja. El procés de buscar local tampoc va ser fàcil, que això coincidiu tots els emprenedors i emprenedores aquí, no?
No ho posen massa fàcil, no? Tampoc. No hi ha ajudes, no hi ha res de res.
Això és un altre, és un altre meló. Això és un altre meló. I llavors, clar, com treballeu vosaltres? És a dir, perquè suposo que també constantment van sorgint productes nous, vull dir, està al dia, no sé d'on us venen els productes, si treballeu amb alguns productors concrets, distribuïdors...
Mira, de distribuïdors tenim de tot. Tenim des de distribuïdors de Barcelona, distribuïdors d'Almeria.
Almeria també.
Ara estem parlant amb una altra noia perquè és el que diem, no? Van sortint cosetes, estem mirant de portar també productes que siguin baixos en proteïna, perquè hi ha molta gent que també d'això no en troba i és complicat. Llavors, bueno, intentem anar buscant a tot arreu. Llavors, el complicat a vegades és poder portar el producte fins a la botiga. A vegades no és que no ho vulguis portar, sinó que És una relació de temps, de mesos, de parlar, de venga, de...
Ja, és aquesta feina que no es veu, no?
Sí, exacte.
No es veu al mostrador o a les estanteries de la botiga. Heu nomenat alguns dels productes que podem trobar, no? Sí. Pastissos, galetes i demés, però hi ha moltíssimes coses. Vull dir, la gamma és amplíssima. Poseu-nos més exemples, va, per ara il·lustrar els oients.
Per les festivitats, per exemple, de Nadal, tenim el Tortell de Reis, tenim torrons, tenim polvorons... O sigui, tenim bastantes coses. Ara, per la Pasqua, també tenim mones. Què més?
De tot, no? Clar, sí. per les festes assenyalades procureu tenir el producte perquè tothom, no?, en pugui gaudir.
Figures de xocolata també, de diversos personatges, per a la Pasqua, això també.
Això no falla, no?
Això no falla, és nens, sobretot. És més, als nens els encanta.
Clar, clar, perquè a més, el que dèiem, no? Com li comentes a un nen, depèn de quina edat a una nena, de, doncs mira, és que tu això no pots menjar, i veus que a tot arreu, no? Doncs quan hi ha Pasqua, les figures, etc, no? Clar, no sé si venen molts nens a la botiga, nens i nenes, sí, no? I al·lucinen quan entren,
sí, sobretot
no?
Hi ha un producte estrella, que és la nocilla, que, vamos, que quan diuen, mama, hi ha nocilla, és com dius, golín.
És una nocilla que no té fruits secs. Però no té ni traça de fruits secs. Vull dir, llavors hi ha molta gent que és al·lèrgica i, clar, es queden com dient...
No m'ho puc creure.
Clar. Bueno, nosaltres ens ha arribat al punt a la botiga d'arribar un nen i el primer que diuen, mama, però puc menjar? Perquè, clar, estan molt conscients de que això no, això sí... Llavors és una situació de dir, no, tranquil, pots menjar tranquil·lament, no? I, bueno, inclús alguna vegada ens ha passat d'alguna mama allò de llagrimeta de dir... Clar. Sí, això també te fa com a persona, te dius, ostres, uf.
Clar, en això, recordo que fa setmanes parlàvem també amb una associació de pares i mares, no? En aquest cas era de celiaquia, uh-huh. I ens deien que els més petits sorprenen, perquè clar, com que des de sempre, no? Per ells ha sigut la normalitat, uh-huh. No els hi costa tant adaptar-se, que potser ens costa més als grans, no? Uh-huh. Si això sí. També ho veieu a la botiga, no? Quan ve gent doncs, que detecten una intolerància o una al·lèrgia, no? Ens costa més fer aquest pas de dir d'això no puc menjar o d'això sí.
Sí, a veure, nosaltres el que notem, per exemple, quan hi ha germans i un té l'al·lèrgia o la intolerància i l'altre no. A nosaltres ens ha passat a dir, clar, quan es vol menjar alguna cosa, a vegades se'n va una miqueta perquè no ho tingui davant, o present, no? No intenta... A veure, ho intenten normalitzar el més possible, no? Però temes de col·le també, per exemple, quan fan aniversaris, per exemple, els col·les normalment, bueno, no ho sé, el nebot i la nena meva, doncs porten la xocolata i la coca. Doncs pues, clar. Troba una coca que sigui sense gluten, clar. Sense lactosa, o una xocolata. Vull dir, és que a vegades és qualsevol cosa, el dia a dia, és on veus que a vegades pues, dius, ostres, no
sembla
pensava...
Sembla fàcil, però no ho és.
No ho és.
Clar, per tant, mira, que ha començat el col·le fa poc, pares i mares, que us sapigueu, no? Que... Suposo que això us ve molta gent, no? Això de l'aniversari a l'escola.
Sí,
que cada
sí.
vegada més es mire també i es pauta una mica el que es pot portar i el que no, no? Exacte. Perquè d'això tots els nens en puguin gaudir a classe.
Clar, perquè abans no portaven, els aniversaris no portaven coca. És veritat, quan nosaltres estudiàvem, doncs, cadascú portava
un xiclet
i prou, una piruleta, però clar, ara no, ara porten la coca per esmorzar tots. Sí. I clar, si a l'escola, a la classe te trobes doncs, un al·lèrgic al l'ou, un altre al gluten, un altre a la llet, doncs que sapigueu que doncs, a la nostra botiga també hi ha.
Home, doncs mira, això és una dada de servei important, eh? Hem parlat, evidentment, la base, suposo, del que trobem a la botiga és alimentació, no? Sí. La gamma, ja ho hem dit, doncs, la nocilla aquesta, que és el producte estrella, o que ens deien, galetes, no? Pasta, suposo que de tot. També crec que hi ha un tema important, que és sabó, per exemple, o detergent, no? Perquè no només parlem d'intoleràncies alimentàries aquí hi ha un altre meló.
Exacte. Nosaltres a la botiga sobretot ens centrem en el que és el tema d'alimentació, però també a la botiga hi ha sabons que són sabons sense al·lèrgens, llavors que per les persones que tenen sensibilitat química múltiple sobretot o que tenen una sensibilitat especial a determinats químics, doncs és un sabó que no els hi fa mal. Llavors, allí tenim, doncs, tant sabó per rentar...
Rentavaixelles, sí.
Llevataques,
també. Sí, sí. Uh-huh.
És una gamma de productes que surt molt bé, perquè qui ho prova, doncs, agrada molt tant per com funciona com per que no els hi fa mal.
Clar, és que de vegades quan pensem en intoleràncies pensem només en les alimentàries, que són les més habituals, no? Però és que també n'hi ha, no? En aquest cas, que hem de tenir cura doncs, amb quin sabó fem servir per nosaltres i per la roba, que això és important. Escolta, algun productor local, per cert, entre la gamma de productes que teniu?
Local.
Curiositat
local.
Que tinc. Algun producte que es faci per les comarques de Tarragona doncs, que sigui apte?
Bueno, jo encara trobar alguna així, a veure, si segurament s'hi haurà, però així especialment no.
Veure, no, aquí fem una crida també, que es posin en contacte amb vosaltres.
I tant.
Perquè aquí potser també, no? Suposo, parlo de, evidentment, productors petits, estic pensant ara en una noia que vam entrevistar aquí a l'Espai també, que feia una crema de garrofa, no?
Per exemple, estaria
doncs
molt
també,
bé.
Mira, sí, doncs ens posarem en contacte.
Sí, i tant.
Productors locals. Ah, jo també sóc al·lèrgic, teniu aquí una via de, no? De promoció també dels vostres productes. Escolta, horaris, donem informació de servei, perquè ja hem dit l'adreça, carrer Vespella número 3 de Tarragona. Horaris.
Mira, l'horari de la botiga estem de dilluns a divendres i fem de 9:30 a 1 i de 5 a 8. I el dissabte ens poden trobar de 10 a 2.
Molt bé, o sigui que possibilitats, no?, d'apropar-s'hi i mirar. No sé, a més, Esther, ens has dit que tu també ets dietista. En aquest cas, suposo que deus fer 1.000 consultes, no?, a banda d'assessorar i de vendre.
Bueno, sobretot ara estem, clar, fins que, a veure, l'obrir un negoci, la veritat és que clar, és el que dèiem abans, no?, són moltes hores de dedicar, llavors, sobretot el que faig molt és moltes mares, pares, inclús gent adulta, que ve, te trobes i diu, no, és que m'han dit que tinc això i ara que puc menjar, i, o sigui, te trobes molta gent a vegades que es queda una miqueta bloquejada i li has d'explicar, mira, doncs no, escolta, no hi ha cap problema, vull dir, si t'han detectat això, doncs vol dir que has de tenir cuidado amb aquest aliment o amb aquest altre, però vull dir, la gent a vegades els deixes una miqueta com de
tranquil·litat.
Clar,
sí,
perquè trobes algú que sap del que parla, en clar, aquest cas, i et pot assessorar bé, no? Clar. Perquè és veritat que de vegades no, pequem de no preguntar,
sí,
no?
Sí,
quan
sí,
anem
sí
al metge o
clar, quan
això.
Quan ens hem trobat molta gent, molts pares, sobretot de criatures, que els detecten alguna al·lèrgia, clar, i t'adonen el paper i diu, au, com ja t'apanyaràs, saps? I clar, i dius, clar, i ells es pensen doncs, que el mateix aliment es pot posar al mateix pot que abans havien unes galetes normals, i clar, això no és.
Ah, aquesta és l'altra, també. Clar. Amb això hem d'anar amb molt de compte, clar.
Amb determinades al·lèrgies, sí, s'ha de vigilar.
Sí. Molt bé, doncs escolta, no tinc temps per més, però moltíssimes gràcies per haver vingut, em sembla interessantíssim.
Gràcies.
Espero haver ajudat algú, no?, que hagi conegut la vostra història, que sàpigui que aquí, doncs, a Tarragona, té la botiga, jo també sóc al·lèrgic, que doncs, hi pot trobar productes que habitualment costa una miqueta més de trobar, que no hauria de ser així, Però bé, habitualment costa una mica. Doncs, Esther, Eva, mil gràcies, torneu quan vulgueu, que us vagi molt bé.
Gràcies,
moltes gràcies.
Adéu.
Bon dia, guapetones. Què tal?
Com estàs, Dora?
Ah, molt bé, molt contenta. Jo sempre a la ràdio soc feliç. M'ho vaig passar molt bé,
sí?
Perquè toqueu molts temes i són sempre interessants. S'aprenc cosetes i la mar de bé, la mar de bé. La ràdio, s'imaginació, per a mi sempre és una festa.
Per moments com aquest, a COPE Tarragona volem ser la teva veu. Cada dia, a partir de les 12:20.
Herrera en COPE.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @COPETarragona.
Arribarem al punt de la una amb la nostra cançó del dia. Avui és aquest More Than a Feeling de Boston, que sortia a la llum tal dia com avui, de 1976. Amb un dels clàssics de la història de la música arribarem a la una, els deixo ara amb les notícies, només 5 minutets i no marxin gaire lluny perquè tenim encara moltíssimes històries per explicar-los des d'ara i fins les dues. Recepta, la Leida Martí, parlarem dels horts urbans del barri Gaudí. Si són del barri o coneixen algú que ho sigui, pot estar interessat en conrear un d'aquests horts urbans, doncs estiguin molt atents que ens ho explicarà la regidora Montserrat Flores d'aquí mitja horeta aproximadament al programa. Com els dic, moltíssimes històries per explicar des d'ara i fins les dues, així que en 5 minuts ens hi posem. Fins ara.
Es la 1, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pendientes de la comisión de investigación sobre la financiación ilegal del Partido Popular en el Congreso, donde está compareciendo José María Aznar. Tras el duro enfrentamiento que ha mantenido con el líder de Esquerra, Gabriel Rufián, se espera ahora el turno del líder de Podemos, Pablo Iglesias. Nos vamos hasta la Cámara Baja, Susana Moneo.
El tono bronco del portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, ha dejado paso a la serenidad y las buenas formas con otros portavoces. Una y otra vez, Aznar se ha desvinculado de la financiación ilegal del PP. Ha negado que hubiera una trama para ello, ni una caja B, y ha reiterado que no conocía ni ha contratado nunca a Correa.
Si usted quiere saber si yo tenía relación con el señor Correa, la respuesta es no. Si usted me dice si yo tenía amistad con el señor Correa, la respuesta es no. Si usted me dice si yo contraté al señor Correa, la respuesta es no. Por lo tanto, eso es lo que le digo, eso es lo que le puedo decir, y luego lo demás se lo pregunto a usted, ¿a quién se lo puede preguntar?
3 horas y media en las que ha salido a colación la guerra de Irak, la boda de su hija, las bombas vendidas a Arabia o la memoria histórica. En unos minutos será preguntado por el líder de Podemos, puede volver el espectáculo.
Cuando se cumplen 10 años de la caída de Lehman Brothers, que fue el inicio de la crisis financiera mundial, la ministra de Economía advierte, habrá más crisis. Nadia Calviño dice que lo importante es estar preparados.
Y no tenemos que engañarnos, antes o después volverá a haber una crisis económica, una crisis financiera. Mi objetivo es que sea lo más tarde posible y sobre todo que la economía española sea lo más sólida y robusta posible para que nos enfrentemos a ella de una manera muy distinta a la que tuvimos cuando se inició esta crisis financiera.
El gobierno va a recurrir en los próximos días la reapertura de embajadas catalanas. Lo ha anunciado el ministro de Exteriores, Borrell, que recuerda que la Generalitat no ha cumplido con los procedimientos legales.
No es más que un puro problema de procedimiento. La decisión está tomada y los servicios jurídicos están trabajando para hacerlo bien, porque consideramos que la Generalitat de Cataluña no ha cumplido con los procedimientos legales en vigor.
¿Y qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
En Estados Unidos se ha abierto una investigación para tratar de aclarar el asesinato de la golfista española Celia Barquín. La policía de Ames, una localidad de 50.000 habitantes en el estado de Iowa, ha detenido un hombre de 22 años. La jugadora cántabra tenía esa misma edad y era campeona de Europa amateur. Su cadáver fue encontrado en un campo de golf norteamericano. Antes habían encontrado una bolsa de palos sin nadie alrededor y a cierta distancia de su cadáver. En Granada, la Guardia Civil ha detenido a 2 hombres que transportaban en su vehículo casi 30 kilos de cocaína. Han sido identificados cuando circulaban en la A92 a su paso por la localidad granadina de Huétor Santillán. Y un estudio publicado esta mañana en Madrid revela que la diferencia en gasto de educación entre las diferentes comunidades autónomas puede llegar al 63%. En el País Vasco, el gasto por alumno es de 7.320 euros, mientras que en Madrid no llegan a los 4.500. En cambio, el resultado, a pesar de esa inversión, es muy diferente. Madrid, Navarra y Cataluña están entre las comunidades con mejores resultados educativos y, según ese estudio, el País Vasco, aunque dispone de mayores recursos, no alcanza la media de la OCDE.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En los deportes, Barcelona y Atlético de Madrid debutan en la Champions. Corro, Chano.
A las 7 menos 5, nuevo horario de la Liga de Campeones, el Barcelona recibe al PSV Eindhoven y a las 9 de la noche, también nuevo horario, el Atlético de Madrid juega en casa del Mónaco. A las 6 y media, primera edición de la Liga de Campeones en tiempo de juego. 2 noticias más de fútbol, fichaje para la temporada que viene. El Villarreal anuncia la contratación del centrocampista del Huesca, Melero, para julio de 2019 y acabamos de conocer que la Comunidad de Madrid ha dado el visto bueno para que el sábado se juegue el Rayo Vallecano Deportivo Alavés en el estadio de Vallecas, que ya saben estaba en obras. Y ahora baloncesto, a esta hora se presenta ahí donde estáis, en la sede Endesa, la Liga ACB Erifrade.
El rap freestyle de Arcano acaba de poner broche a la gala de presentación de la Liga Endesa, que ha estado marcada por los irreverentes cuestionarios del humorista David Broncano, que han dejado en el bloqueo alguna de las 18 estrellas, una de cada equipo de la competición, que han pasado por la minipista que hacía de escenario en el auditorio principal de la sede de Endesa en Madrid, donde hoy estamos haciendo mediodía COPE. La Liga Endesa 18-19, la primera sin Navarro, que ha recibido una cerrada ovación en el transcurso del acto, se va a iniciar el jueves 27 de septiembre con un Barça Gran Canaria, aunque la temporada empieza este mismo fin de semana en Santiago con la disputa de la Supercopa Endesa.
Y ahora una noticia trágica de la que acabamos de tener referencia, informa Luis Malvar, que afecta al balonmano Granollers. Han fallecido en accidente de tráfico Martí Batallé, jugador del juvenil, y Xavier Pokurul, exjugador del club, y están heridos el jugador con licencia Sobal, Pau Navarro, este está grave, y otro exjugador, Óscar Oller, que también ha resultado herido. Como digo, son jugadores que tienen relación con el balonmano Granollers.
Gracias, Corro. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes.
Habláis en el espejo del giro que puede dar la vocación de una persona, que lo mismo le llega a lo largo de su vida, pues esa llamada, ¿no?, a cambiar radicalmente de destino.
En este caso, a los 70 años, el Papa ha aceptado la renuncia del arzobispo de Portoviejo, en Ecuador, Lorenzo Bortolini, que ya le había manifestado su deseo de ingresar en un monasterio trapense. Atención, no es una renuncia ni por motivos de salud ni debido a ninguna crisis, sino a la respuesta a una llamada que este arzobispo viene escuchando desde hace tiempo. Después de 44 años de sacerdocio y 25 de episcopado, pues la comprensión del Papa le va a permitir ingresar en el monasterio trapense de Santa María del Paraíso, también en Ecuador. Y para que no quepan dudas, ha querido decirles a todos que no pretende huir del mundo, sino entrar en él desde una dimensión diferente, la contemplativa. Después de tantos años de dedicación pastoral, que desde luego han producido sus frutos, ahora afirma que el mundo nuevo solo nace de nuestra apertura a esa palabra que salva. Y ese será, a partir de ahora, su servicio. Lo contamos todo en un ratito en el espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Vinga, doncs, aquests minuts que passen ja de la una, seguim, estem ja ben informats. I què hem de fer ara? Doncs obrir la Nacional 240, connectem amb COPE Lleida. Ricard Álvarez, què tal? Bon dia.
Mònica Carrasco, bon dia.
Com estàs? Com ho portes, això?
Bé.
Sí?
Molt bé.
Bé el dimarts? Amb energia encara o ja va de baixada la cosa?
Home, no, aquesta setmana, a més, és la que ja ho vam dir ahir, ja és la que hem començat de dilluns a divendres amb les escoles obertes i amb tot, de la rutina, i que sempre he defensat que fins i tot la rutina és bona per les persones.
Sí.
Sí que arriba un punt que dius, vull tancar la rutina a l'estiu, fer una mica de vacances, correcte, però és bona la rutina.
No vens amb una mica, jo venia amb ganes, vaig començar a setembre, amb ganes una mica d'ordre.
Ah,
no?
Per això.
Ordre d'horaris, ordre alimentici, també. Alimentari.
Aquest sobretot, no?
Sí, perquè ja estem. Jo ja em trobo millor, que venia una mica de l'estiu escolta, sí, m'he passat. Però, per tant, escolta, hem de parlar de cuina i ja ho vam explicar la primera setmana de programa. Enguany tenim un cuiner resident cada mes al que li proposem alguns reptes, no? Receptes ràpides, i avui el repte quin és, Ricard?
Bueno, aquest repte el vam triar egoístament,
perquè total,
tant la Mònica
total.
Com jo anem a la ràdio amb el tàper.
Sí.
I clar, això o t'ho fas al matí ja és difícil de preparar-te-ho, és normalment el dia abans.
Jo, però al matí que sóc incapaç,
Però clar, jo ja vespres o nits que dius, bueno, va, i demà què fas? Pues vinga, va, la amanida i carn a la planxa.
I tenim...
Però ja es pot fer art amb tàper.
I tant, clar, perquè tenim la idea de que el tàper ha de ser una mica burro i no té per què.
Llavors,
nosaltres hem trucat a la porta de gent que en sap d'això de cuinar, no com tu i com jo, Ricard, perquè ens donin idees, no? Perquè a vegades hi ha plats que potser no se'ns han acudit o
correcte,
que pensem que pel tàper això no.
Correcte.
Doncs a veure què ens proposen ells. Tornem avui a Vilaseca, tornem a la taverna de Misti i torna hasta aquí a l'estudi el Sergio Domínguez. Sergio, què tal?
Buenos días, Mónica.
Buenos días,
¿cómo va?
Molt bé.
¿Com lo llevas? Tú de tàper no comes, no?
Pues alguna vez sí.
Anda.
Cuando vamos a la playa con la familia.
Ah, mira, claro.
Y decidimos quedarnos hasta tarde, la tarde-noche, pues unos tuppers.
Claro, porque es un sector el tuyo, el vuestro, ¿no? El de los cocineros, que normalmente, como lo tienes ahí, ¿no? Estás ahí trabajando, coméis en la cocina, ¿no?, o en el restaurante antes de que empiece el servicio. ¿Antes o después coméis?
Normalmente antes, ¿no? Siempre antes.
Prontito, horario británico un poco.
12:15, 12:30, brunch, lunch o como se quiera.
Pero Sergio, déjame que te haga una curiosidad, tengo ahora. O sea, si tú te vas a la playa, ¿no te vas al chiringuito?
¿O
sería un problema porque lo mirarías todo con lupa?
No, en absoluto, no. Lo que pasa que a veces para un poquito el remember de cuando tú eras pequeño con tus
también
padres, lo hago con mis hijos, ¿no? En plan, qué bonito era cuando mi mamá sacaba
sí
el tupper con la
sí
empanada y la tortilla. Pues
hombre,
yo...
es que esa tortilla, ese pollo empanado
son
del tupper
eso,
es
sí,
maravilloso.
Sí.
Lo hemos hecho dos veces este verano y la verdad que muy bien.
La verdad es que sí, ¿eh? Yo, claro, ese es el tupper, esa es la visión romántica.
Exacto.
Después está la tristeza del día a día. Uf. Que dices, madre mía, ¿qué hago yo aquí comiendo delante del ordenador con el tupper, ¿no? ¿Qué he hecho mal en la vida? No, es verdad, porque yo reconozco días que me lo trabajo más, pero hay días que son tristes.
Por eso, si, Mònica, si obrissis el tàper i traguessis dins una empanada i això, però clar, no és el cas.
Ah. Què tens avui al tàper? Ricard, va, confessem-ho tot.
Jo tinc una amanida. Verda pura i dura i pollastre a la planxa, per això ho deia. És
bueno,
que...
ah, no està malament, eh? No està malament.
Sí, però no té cap mena de gràcia.
Bueno, no sé. Sergio, ¿nos puedes ayudar a darle un poco de gracia a la receta de tàper?
Pues sí, mira, yo tengo... voy a proponer una ensalada también, pero una ensalada que para mí es la ensalada por antonomasia del tapeo. Y como yo en la taberna de Misty es mi fuerte, pues propongo una ensaladilla rusa casera.
¿Hoy?
Hecha casera, o no estas de bolsa que andan por allí, con acabada con ventresca de atún, huevecitos de codorniz y pimiento asado a las brasas.
Muy bien, mira,
que
mira,
no se en res,
ahora tan avedí, yo voy que porto manida de patata al tupper y he pensado, yeah, esto como no se me había ocurrido a mí. Claro, es verdad, a veces, ¿no?, jugando un poquito con los ingredientes, tenemos, le damos la vuelta por completo al tupper.
Pues sí.
Pues venga, apunto que esto me lo voy a hacer.
Bueno, esta es una de las tapas que a nosotros allí en la taberna nos funciona muy bien, porque la gente, la verdad que una ensaladilla rusa casera, una croqueta casera, todo esto lo aprecia mucho. Nosotros la hacemos al día, bueno, prácticamente al día, hacemos siempre fresca y la verdad que es una tapa 10, ¿no? Bueno, la ensaladilla rusa, nosotros la hacemos, hervimos la patata con la piel, hervimos las zanahorias peladas, ponemos bastante huevo para hervir también, es uno de nuestros secretos, ¿no? Bueno, uno de nuestros principales ingredientes que le da un poquito más de textura, el Ajá. huevo duro que después irá dentro de la ensaladilla, unos buenos guisantes finos. Por otro lado, escalivamos pimientos rojos a las llamas, que luego este será para decorar el plato. Hervimos también unos huevecitos de codorniz, que también le dará una presentación más divertida. Y luego, aparte, tenemos ventresca de atún, que le da un poquito más de caché. No es el atún corriente y moliente, sino ya son las lascas finas de la parte de la ventresca del atún, que también le da más presentación, claro, al final del plato.
Aquí, truco, hervís todo por separado, porque cada cosa tiene igual una
sí,
cocción, ¿no?
Claro. Exactamente. Entonces, también está un poco la clave ahí. La patata, sobre todo, que no se deshaga, que no se haga puré y que tampoco se quede dura. O sea, hay que darle el punto a la zanahoria, al guisante y, bueno, el huevo duro. Y hay que darle a cada ingrediente su cocción. Uh-huh. Entonces, esto se prepara con unas horas de antelación porque previamente se tiene que enfriar para después prepararla.
Claro.
Entonces, cuando tenemos todos los ingredientes servidos, cortamos a daditos finos, a cuadraditos pequeños, todos los ingredientes. La patata la pelamos, la zanahoria, incorporamos en un recipiente hondo, en un bol para luego aliñarlo, los guisantes, los huevos también pelados y trinchados con cuchillo. Y aquí la particularidad que hacemos nosotros en la taberna de Misty con la ensaladilla es que ponemos una de las, bueno, para mí la mejor mayonesa que existe, una de las mejores que hay, la más espesa. Ahí merece la pena gastarse un poco más que no comprar una marca blanca, porque se nota mucho la diferencia. Una buena mayonesa y nosotros le ponemos una pequeña proporción de alioli de leche.
Anda.
Que le da un puntito como más sabroso, ¿no?, al conjunto. No mucho, porque si no se notaría mucho el ajo. Y todo esto lo mezclamos bien. A la hora de presentarlo nosotros, que también se podría presentar si uno tiene ganas en el mismo tupper.
Hay que ponérselo bonito, que
todo
tupper, ayuda.
Claro. Utilizamos un molde cuadrado y entonces prensamos bien en el molde la ensaladilla bien sazonada y bien aliñada con la mayonesa y la alioli. La prensamos bien y con el pimiento asado a las brasas decoramos poniendo tiras. Los huevecitos de codorniz también hervidos los abrimos en mitades y hacemos un juego de decoración así. Y por último, con la ventresca de atún en lascas, pues ponemos dos o tres lascas encima, dándole un poquito de relieve y vistosidad a este plato.
El hambre que me está entrando ahora no tiene nombre esto ahora mismo. O sea, estoy por irme.
A comenzar a preparar.
A comenzar a preparar. No, es que, mira, al final yo tengo un amigo que siempre dice que tú sabes que tienes ensaladilla en la nevera y eres feliz. Entonces es lo mismo. O sea, yo ahora estoy aquí haciendo el programa. Es verdad. Te da felicidad.
A mí me encanta la ensaladilla.
Entonces tú sabes que en el tupper te está esperando ahí en la oficina y hay ensaladilla y, oye, es otra cosa.
Y si es casera, eso no tiene precio.
Sí,
exacto, sí.
Sí,
es verdad. Es algo que a veces estamos acostumbrados a decir, ah, pues una bolsa de esta congelada y no nos da tanto trabajo hervir las cositas, y está, pero no el triple, no, el mucho más rica. Muy bé, pues oye, esto yo lo veo, Ricard, quan fem el tàper amb ensaladilla.
És un plat complet,
Sí, clar, tens tot el que necessites.
Platúnic, sí, sí.
Sí, amb la ventresca ja i el huevo ja fas. Ens en recordarem del Sergio i li enviem una foto.
Sí, sí.
De la nostra ensaladilla a l'estil taverna de Misty. Com ho veus?
Jo ho veig bé.
Sí? Ho provem? No sé.
Sí.
No te queremos decepcionar, Sergio.
Seguro que no.
Haremos lo que podamos.
Bueno, vale. La presentació és diferent dentro d'un tàper, però bueno.
Intentaremos. La podem provar també a la taverna de Misty, avinguda alcalde Pere Moles de Vilaseca. També, Ricard, et proposo que anem a provar-la i després
també,
ja la
també,
fem nosaltres
també.
I llavors ja en parlarem. Pues Sergio, muchísimas gracias. Te esperamos la semana que viene con más receta.
Muchas
¿vale?
gracias a vosotros.
Que te lo pases bien esta semana en la taberna.
Gracias.
Adéu, Sergio.
Ricard, nosaltres què? Publi i
Publi,
a Lleida,
sí.
No? A veure
sí.
Què vindrà avui, no ho sabem, no?
A veure, tendents. Sí, a més, aquesta temporada hem dit que no ens ho digui.
No, sorpresa.
Hem dit que no ens ho digui,
doncs va,
sí.
Dos minuts i sorpresa. Fins ara.
En la tarde de COPE seguimos siendo diversión, seguimos siendo la radio que te entretiene.
El origen de estos gases,
la radio que te informa, que te acompaña.
Estamos muy pendientes de esa última hora.
De lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros es la tarde. Fernando de Aro es la tarde.
Si piensas que deberías haber comparado precios cuando contrataste tu seguro de hogar, sigue escuchando.
Hogar, coche, moto, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social, una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
Ahora en Verti te damos 3 meses gratis en tu seguro de moto. Y eso no lo hace cualquiera. ¿Acaso tu equipo de fútbol se pone las pilas y te regala 3 meses seguidos de alegrías? Entra en Verti.es y disfruta de 3 meses totalmente gratis en tu seguro de moto. Verti, el seguro más que perfecto.
Ricard, tu la balles cada setmana la cançó? Eh? Hi ha un moviment de cadera associat a aquest inici?
Hi ha un moviment.
Hi ha un moviment.
Si jo ballar seria paraules majors.
No, t'ho dic perquè jo estava observant a la Leida Martí i ella és igual, li posem cada setmana. Ja cada setmana fa el ballet aquest inici. La Leida Martí, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, bon dia?
És que estic enamorada d'aquesta sintonia.
Sí, sí.
Sí, de fet, jo havia pensat, mira, no ho hem parlat, no s'ha parlat el tema de si la canviàvem o no, si no hi ha hagut discussió aquí, no?
No.
Ja està. O sigui, es manté de moment aquesta temporada igual.
Està bé.
Perfecte. Doncs escolta, la setmana passada vam fer campana.
No?
Vam fer campana tots tres, aquí no hi va haver programa. Però avui, ara sí que tornem al col·le de veritat. Ara ja els nens són al col·le, la gent, no? La universitat estarà a punt de començar també, ja la feina ja ni se'n parla, ja estem tots. A Lleida, amb què venim avui?
Doncs mira, avui venim per una cosa fàcil, realment. Perquè saps què passa? Que estava l'altre dia jo pensant i dic, ostres, ara a veure com enfoco, no, el programa, i vaig pensar, mira, farem una cosa fàcil per començar amb tendència ja, però que tampoc no ens suposi un gran esforç, perquè entre, bé, que has dit, començaments de col·le, hi han hagut molts estudiants que s'han canviat de residència en el sentit de que s'han anat fora que estudiar, maletes, no. I dius, no, ostres, és fàcil. Doncs pues mira, jo crec que aquest any, aquesta temporada de tardor, hem de tindre molt en compte 2 tipus d'estampats. Crec que són els que marcaran, són els que marcaran molta tendència i que comencen a veure's ja moltíssim. a més, són com a reciclats, que dic jo. Però hi ha reciclats dels anys 80, no allò de dir dels 90, lo Paris Hilton.
O sigui, anem més enrere, encara.
Més enrere. Anem cap als, anem una miqueta a la dècada dels 80, amb el que és l'estampat del el típic, el que es portava el mocador, sí, que és el bàsic de Versace, i el que és l'estampat de serp.
Mocador i serp.
De serp.
Això és massa anys 80 per mi,
eh? És que ens ha fet la serp, eh? No sé si ha passat desapercebut.
A vegades jo tinc aquestes coses que m'involucro massa en el que és l'estil, saps?
Molt bé, doncs, o sigui, aquests dos estampats han desbancat el leopardo, la cosa felina que es porta sempre, no?
A veure, aquí puntualitzem. És el que comença a entrar.
Vale?
O sigui, sí, òbviament que començarem a veure moltíssims aquests estampats, però a veure, el leopardo.
Això és igual, no? Això... No hi ha temporada que no tingui el seu lloc.
A mi si em treuen el leopardo ja l'Emilia et parla. Mai més ben dit.
Exacte. Molt bé, per tant, estampat de mocador, saps quin volem dir, Ricard? Aquest que us...
Bueno, me l'imagino, però no sé si me l'imagino bé.
Sí.
Són, sí, l'explico una miqueta. Sí, són aquells que porten com... És en base generalment blau marí, si teniu al cap, base blau marí, i després són com aquells que hi ha o nusos de mariners, o bé també hi ha les eslaves. Bueno, doncs una miqueta la combinació aquesta així d'aquests dibuixos, no? Seria?
Té un punt barroc, sí, més o menys, no? Té un punt barroc, no? Com si hi hagués daurats, coures, és a dir, amb un fons habitualment fosc, però també pot ser clar, no? I un estampat així, com tu, bueno, has dit, com molt insígnia Versace,
sí,
diríem, eh?
Sí, és que la clau seria bastant aquesta.
I això és tendència total...
Sí.
No per mocadors, sinó per peces de roba, entenc.
Correcte. Us en recordeu que quan vam als anys 80, això d'aquí es deia l'estampat de mocador, perquè el 90% de mocadors anaven amb aquest estampat. Però a poc es va anar introduint el que era la roba, pantalons, bluses i també els mocadors que es portaven enganxats al cap, tipus a l'estil diadema. Doncs bé, doncs ara tornem una altra vegada a introduir-ho. Ho introduïm una altra vegada sobretot a les bluses. El mocador, òbviament, perquè es portarà sempre, vale? Però sí que el tema de blusa sedosa, que s'havia perdut una mica, doncs ara per poder-ho combinar, per exemple, amb un legging així de pell, com que és sedosa i és més aviat tiradeta, pots combinar-lo amb un legging de pell que ja t'atapa, amb unes botinetes, o si no, per exemple, també amb un texà. Depèn una miqueta de l'estil que li puguis donar, ja que aquest tipus d'estampat és molt icònic de l'estil així més aviat pijet, entre cometes, no? O també de l'estil clàssic o prepster, que més o menys seria el mateix.
Prepster,
el mateix estil.
Apunta, Ricard, que prepster. Estem ampliant el diccionari nostre.
Sí, ara feia dies que no dèiem paraules noves.
No apreníem vocables nous d'aquests. Molt bé, estampat mocador, ara això segur que serà arriscat, però per elles, entenc que evidentment, per ells, per exemple, camises, o ja és una cosa per nois, homes més extremats allò una mica...
Jo ho trobo, per home, encara és una tendència que s'està començant a introduir, per tant la trobo bastant extremada per l'home encara. Sí que, òbviament, hi ha homes, doncs això, que com bé dèiem, són molt extremats i els saben introduir molt bé, però jo més aviat crec que ho introduirien a través de mocadors, que és molt més fàcil. O, per exemple, aquests homes que porten una maleta o que porten una bandolera, també, com moltes vegades hem dit, ficar-ho al mocador enganxat a lo que és la bossa per donar-li un altre estil. O fins i tot el paraigües. Penseu que de cara a l'hivern, tardor i hivern, també hi ha més tendència a pluja, per tant també hi ha més tendència a poder portar paraigües i dintre d'un estil o posar la tendència a lo que és el paraigües, que també queda molt divertit.
Mira, veus, Ricard, aquí també tens un punt d'entrada, a la tendència. Sí. I anem amb l'altre, amb el de serp, si no ens quedarem sense temps.
El de serp a mi m'encanta, o sigui, jo el trobo superxulo. Aquí podem jugar, però amb milions de coses, amb els vestits, amb les camises, amb els botins, que també queda superxulo, això, una pell de serp, òbviament, imitada, no? o cinturó, bolsos, aquí sí que entra ja dintre tota la gamma de complements i tota la gamma de peces que es puguin fer amb el teixit. Trobo que queda molt, molt més rebel, també és un tipus d'estampat que queda bastant sexy, no és molt llampant, perquè queda bastant desapercebut al ser un tipus d'estampat més petitó, però que sí que a la vegada dona molta elegància.
I suposo que a nivell de tonalitats, tons terra, aquí guanyen terreny, no? En estampat de serp, sobretot, no? Sí. Més foscos ja, per dir, ei, que truquem a la porta de la tardor, no?
Molt bé, com diu el Ricard, verdosos, terrosos, i fins i tot també els granatosos, que també amb l'estampat de pell queda molt xulo. Ai, estampat de pell, perdó. Amb l'estampat de serp queda molt, molt i molt bonic.
Pel que fa, són dos estampats... El de serp pot ser més discret, però són excessius per definició, sobretot el del mocador. O sigui, sí. Jo no m'imagino allò un de dalt baix, allò blusa o top, no, i faldilla i tal, del mateix. Dedueixo que la tendència hi és, però és molt potent, eh?
Sí, jo faria una combinació, com que són, és el que veu, dius, són estampats molt forts, que són vistosos, tot i que, per exemple, el de serp potser és el que dèiem, potser pot passar una mica desapercebut, però fer-ho tot junt, jo encara que està... tant introduint-se la tendència, jo encara no m'atreviria.
Vigilem.
Però això, però no, però això està clar, potser aquestes senyores que són tan extremades i que realment en qualsevol cosa ja es veuen, buf, saps? Súper, però bé, elegants i boniques, doncs jo, per què no atrevir-se, sí. Però jo, per mi, com que sóc en aquest sentit una miqueta més conservadora, doncs jo ho faria més en
poc
combinació
poc.
De taxà o camels...
Petites dosis,
sí,
no?
Sí.
D'entrada, i escolta, rescatem, busquem els armaris de mares, tietes, àvies, perquè aquí és quan apareixen joies,
segurament,
no?
Segurament, sí.
Tu has dit, si ben tornem dels 80, alguna cosa encara trobarem en condicions.
El mocador sempre queda bé. Vull dir, és una peça com que o són quadrades o rectangulars, no és que ens haguem de preocupar massa pel tipus de punxa que té el coll o el tipus de puny...
Clar, això és un tema, sí.
O, per exemple, el pantaló, la cintura més alta, més baixa, baixos de pantaló, el mocador sempre queda bé, sempre es pot rescatar.
Molt bé, doncs ja tenim dos tips imprescindibles, tu has dit al principi, eh? Fàcil. Estampats bàsics per aquesta tardor, el de mocador i el de serp. Ricard, com ho veus, això? T'atreviràs amb un dels dos?
Jo ho veig una mica complicat, eh? Ho veig una mica complicat, sobretot per l'estampat, eh?
Ja sabem que tu ets més de colors llisos, però mira el paraigua, t'ha donat una idea, la Leia?
Mira, el paraigua no et diré que no. Bueno, no et diria que no. Et diré que no, però no et diria que no.
Riu la Leia, riu, no s'atrevirà, no s'atrevirà, no s'atrevirà.
No, no, escolteu... per això et dic, et diré que no, però no et diria que no.
Bueno, va, intentem-ho. Us dono la dada del dia.
Vinga, va.
Vinga, sobre va. El món de la moda, mira, aquí ja ho hem dit moltes vegades, la bíblia absoluta per la Leida quina és? La Vogue. La Vogue és la revista de capçalera, que allà trobareu molta informació sobre aquests estampats, segur. Doncs es va publicar per primera vegada a 1892, als Estats Units. Va ser la primera revista nord-americana a entrar a Europa. I a Espanya, quan diríeu que es va publicar per primera vegada?
No
deu fer massa temps, eh?
Us atreviu?
A l'any del 80 que va
morir. Mínim 25 anys ha de tindre, o 30.
Sí, no aneu malament, eh? 1988.
Ah, mira, l'any del meu naixement.
Veus?
Veus?
Ja hem trobat la connexió. Ja hem trobat la connexió marcada. Doncs la primera portada va ser Cindy Crawford, a Espanya. Au.
Una de les grans, la Cindy Crawford, que preciosa.
O sigui, la primera publicació va ser quan?
La primera, 1892.
I va tardar...
pràcticament un segle en arribar a Espanya, en aquest cas.
Imagina.
Altres països va arribar abans, a Gran Bretanya, a França, però sí, a Espanya, el 88. Doncs ja teniu la dada.
La curiositat del dia.
Doncs escolta, Leida, moltíssimes gràcies. Posarem en pràctica això dels estampats i la setmana que ve, més i millor. Que tinguis molt bona setmana.
Igualment, gràcies.
Gràcies
a
Leida.
Adéu.
Doncs Ricard, tu i jo també acabem.
Quan dius posarem en pràctica, vols dir que ho provaràs i penjaràs una foto?
Jo sí. Jo, si vols foto, home, foto ja no ho sé, però jo a l'estampat m'atreveixo.
Jo no.
En petites dosis.
Jo sóc de molt llis o com a molt... línia o algun quadrat.
Però aquí estem per atrevir-nos a provar coses noves.
Va, costa, costa.
Ja, la setmana que ve et pregunto a veure si has començat a introduir alguna cosa. Que vagi bé, que ve passar bon dimarts.
Igualment.
Fins demà.
Adéu.
Amb això arribem al punt de 2:15. Ens queden encara temes per parlar d'aquí, des d'ara i fins les dues. Abans fem una petita aturada per la publicitat. 2 minuts i ens hi posem.
Tenemos un problema. No vamos a poder ir al fútbol con tus amigos. Este grifo gotea y no vamos a dejarlo así.
Pero eso tiene solución. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos 64 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Fontanería, carpintería, jardín. Más de 45.000 productos con la garantía y el servicio del grupo El Corte Inglés.
Muy cerca de ti, Bricor.
¿Qué arreglamos hoy?
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
¿Cómo?
Es que decir patata es decir hijolusa. Marcas como la Huerta de Doña Rogelia, la Granja de José Luis, Patatas Premium, Valdepicones o Patatas para Microondas Baby Pat. Todas ellas patatas hijolusa. Patatas de la mejor calidad.
Patatas hijolusa.
Y ahora con patata nueva de temporada. Búscalas.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, un robo no, pero se metió gente a vivir en mi casa de la sierra y mañana por fin la recupero. Quiero instalarme la alarma porque es la mejor manera de que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ya sabes que el dinero...
El crimen...
Llama al dinero.
No teme a nadie. Pero debería.
A esto se reduce la vida.
Jugando con la muerte.
Tu parte serían 10 millones.
Y Boiling Point.
Agente federal.
2 de Wesley Snipes.
Ya no sé qué está bien y qué está mal.
El sábado por la noche. Cine sin cortes.
Hecho.
En 13.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Vinga, seguim amb més temes sobre la taula. Ens fixem ara en un projecte a la ciutat de Reus. Es tracta dels horts urbans instal·lats al barri Gaudí. L'Ajuntament acaba d'obrir el període per presentar-hi sol·licituds, per fer-se encàrrec, i avui volem saber una mica més a fons de què va aquest projecte i ho fem amb la regidora de Participació Ciutadana i Transparència de l'Ajuntament de Reus, Montserrat Flores. Montserrat, què tal? Bon dia, gràcies.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
Merci per venir. Escolta, explica'ns com neix aquesta iniciativa dels horts urbans. Ja n'hi ha una a Reus a Sol i Vista i ara tenim aquest segon, no?
Més o menys.
Més o menys, ja.
Puntualitzo, sí. És veritat que tenim dos horts urbans. Aquesta és una iniciativa, la dels horts urbans al barri Gaudí, que neix de l'any 2012, si mal no recordo, i que ara el que fem és treure una licitació, per tant, la possibilitat d'accedir-hi,
vale,
a tres d'aquests horts.
Molt bé.
És a dir, la notícia seria que hi ha persones de la ciutat, que ara direm quina mena de quin tipus
sí,
de...
Sí, hi ha un requisit a complir, clar.
Exacte, que poden optar a utilitzar durant un temps determinat, que si me'n recordo són 3 anys, en pròrroga de 2 més, un hort urbà per conrear allò que elles considerin oportú, uh-huh, amb unes condicions també, que és que el que volem fomentar també és l'agricultura ecològica. És a dir, allò que dèiem abans de les verdures que tenen gust de verdura.
Sí, senyora.
Exacte. I que no s'hi posin fertilitzants ni productes químics, perquè per això ja tens el que trobes a les botigues que fan aquest tipus de producció, i en canvi el que volem és que la gent se treballi el seu propi aliment amb un objectiu d'aliment de qualitat. Uh-huh. Allò, aquelles tomàques que jo he conreat, i que les he sembrat jo, i que les he enramat, i que les he podat...
Que et senten millor i tot. Home,
i tant. Però clar, l'objectiu no és només aquest, no és només l'aliment en si, que també ho és molt important, i per això perseguim una alimentació de qualitat, i allò que es faci en un hort ha de ser això, perquè si no la parcel·la del costat ens sortiria perjudicada. Per tant, tots aquells horts s'han de conrear d'aquesta manera, per tal que tota la producció, no només la de la persona que tingui assignada una d'aquestes parcel·les, sinó que els seus veïns de parcel·la també puguin continuar mantenint aquest conreu ecològic, podríem dir. Quin és l'objectiu, però? Va més enllà. Això dels horts urbans és un moviment o un tipus de, una fórmula, podríem dir, que els últims anys s'ha popularitzat i que existeix en molts llocs i que no busca només l'aliment, que és molt important. Hem de pensar també que l'aliment fresc és el més car.
Sí, és veritat. Això ho parlem sovint a l'espai de cuina, també, no? De vegades ens surt més car fer una escalivada que comprar altres coses, no?
Exacte.
De dubtosa, potser, qualitat, però surt més car.
Sí, per tant, donar mitjans perquè les persones puguin optar a una alimentació fresca de qualitat, a més en què té plus afegit de que ha de ser ecològic, dones una opció d'alimentació saludable molt important, no? Per tant, l'element alimentació saludable és per una banda, però va més enllà. Quan tu tens un hort, i qualsevol que tingui tres torretes al balcó de casa ho sap, la dedicació en aquelles plantes et dona una satisfacció.
Sí.
Per tant, estem buscant això, però més enllà encara. El fet d'anar, de desplaçar-te fins al lloc on hi ha aquesta parcel·la, aquest hort, et dona una obligació de sortir, una obligació de cura, que no és una cosa que estressi, però que sí dona un repte, un objectiu.
Sí, una rutina, no? Incorporar una variable més a la rutina habitual.
Exacte. I això, aquest variable més a la rutina, és aplicable a tota la població en general, però a la població a la qual estan destinats aquests horts al barri Gaudí encara més, que és la gent gran. Llavors anem al perfil que tu comentaves.
Exacte, perquè jo deia, hi ha un requisit per poder-se presentar, no? Per presentar aquesta sol·licitud per fer-se càrrec de l'hort.
Exacte. Les 8 parcel·les d'hort que tenim a la finca aquesta del barri Gaudí, que és una finca municipal que està just al costat del Mas Carandell, estan adreçades a persones grans i tenen preferència aquelles que viuen dins del barri Gaudí i tenen preferència aquelles que tinguin un nivell de renda més baix. Precisament per això que dèiem. Perquè les possibilitats que tenen les persones amb renda més baixa d'obtenir alimentació de qualitat amb un preu raonable és menor, i les possibilitats que tenen les persones amb renda més baixa de tenir una manera de distreure's també són menors. Per tant, potenciem molt que les persones grans del barri Gaudí amb un cert nivell de renda, que ja sabem que, per desgràcia, moltes persones jubilades no n'hi arriben, perquè sabem com estan el tema de les pensions i també com estan, sobretot, el tema dels pensions de viduïtat, que ja sabeu que són molt justetes i que hi ha molta gent, sobretot les dones, que tenen molta dificultat per arribar a final de mes, doncs puguin tenir aquesta manera de tenir el repte, l'obligació d'anar-hi, el contacte amb els altres, perquè tu vas allà a conrear la teva de parcel·la, però trobes el veí, la veïna, i per tant la conversa, la socialització...
Que és gent del teu barri, a més a més.
Del teu barri, exacte.
No? Es crea aquesta xarxa també que l'hem anat perdent, per desgràcia, amb els anys.
Exacte. Donem, el que fem des de l'Ajuntament és donar una eina perquè aquesta xarxa que s'ha anat perdent les pugui recuperar també a través d'aquest espai. Llavors, aquí el que ha passat és que aquestes horts funcionaven des de fa temps, com deia, ja s'ha fet la renovació diverses vegades i ara teníem tres parcel·les buides per raons diferents. No? Llavors, els traiem a totes tres a concurs per tal que les persones que vulguin s'hi puguin presentar. Tenim 15 dies. Ara, em sembla que és fins a finals de... Jo diria que és fins a l'endemà de Misericòrdia, ara parlo de memòria. Això és qüestió d'anar a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, a l'OAC, o, com que estem parlant del barri Gaudí, anar al Centre Cívic Mestral i preguntar. I allà et diran els requisits que has de portar. Doncs, que és la de, doncs, bueno, qui ets, no? La identificació personal.
Clar.
I s'ha de presentar una petició i a partir d'aquí es comproven la resta de requisits.
I allà ens ajudaran a fer aquesta instància, diguéssim, aquesta sol·licitud.
Exacte. Es acompanyaran a les persones, tenint en compte que són persones grans, i potser n'hi ha algunes que els pot costar una mica més tot l'ambient administratiu, no? Jo no ho sabré fer, no pateixi, ja li explicaran. Ja li
explicaran. Important, això, eh?
Exacte.
Ja no ens atabalem.
No ens atabalem, que ningú es quedi fora per no saber com es fa. Llavors, de totes les sol·licituds que s'hagin presentat, doncs es mirarà quines compleixen els requisits i per nivell de renda. I l'objectiu és que totes 8 parcel·les tornin a estar ocupades, que si algú va a passejar-hi per fora, que es poden veure, doncs realment hi ha unes plantes bastant esponeroses i fa molt maco.
Clar. Un dubte que tinc, s'ha de tenir entre aquests requisits que hi ha, evidentment això els ho explicaran millor, evidentment, no? Allò, el tema de la renda, més concretament a l'oficina d'atenció al ciutadà, però, per exemple, cal tenir algun coneixement previ, perquè potser hi ha gent que no el té, però li agradaria començar.
Bueno, es valora com a punt de positiu. Que hagis fet algun curs d'algun curset d'agricultura ecològica, alguna cosa així, que aquests cursets dius, ara, això no ho tinc jo. Bueno, és un punt de més a més. Si no el tens, no passa res.
No exclou d'entrada.
Però en la gestió dels horts mateixos, l'Ajuntament el que fa és fer-ne una dinamització. I això vol dir que, no de manera permanent, però tot sovint, una bona part de l'any, tenim alguna persona que ajuda i ensenya a les persones que hi ha allà. Val? Per tant, s'ajuda perquè tu no tens per què ser pagès de formació, no?
O haver-ho fet.
Llavors, tenim una persona que se'n cuida i que ajuda una mica a resoldre els dubtes que hi ha, a resoldre les dificultats tècniques i fem accions de formació a les persones que estan allà. De tant en alguna xerrada, una xerrada de sensibilització, una xerrada de com se pot fer les coses. El que també pretenem és que qui opti i qui tingui aquestes parcel·les també vagi aprenent, no? Perquè si tu sempre fas el mateix, el repte desapareix.
Clar.
D'aquesta manera que a poc vagin aprenent coses noves, no examinem a ningú, no hem de passar cap examen al final, no es tracta d'això, es tracta de que tinguin aquesta nova dimensió de la seva vida i vagin tirant-la endavant.
Uh-huh.
Per tant, els cursets aquests, si són millor, donaran més punts, si no hi són, no passa res. Perquè doncs, hi ha gent que no en tenen i també hi poden optar.
Clar.
Aquests són uns dels horts. Els altres, que dèiem que hi ha a la ciutat, estan ubicats al barri Solivista i aquests hi opten qualsevol persona de qualsevol edat. Per tant, no és només per gent gran, el perfil que hem buscat és més variat. I tenen preferència les persones que visquin al barri de Solivista o d'Immaculada, perquè això es va fer en el marc del Pla de Barris de Solivista, que, com recordareu, fa doncs, forces anys que s'està tirant endavant, i que el Pla de Barris de Solivista no només consistia en les obres dels carrers que s'estan acabant ara, sinó també en accions de tipus humà o de tipus social.
Uh-huh.
I es van habilitar un espai just entre el barri Solivista i el Camp del Reus, el camp de l'estadi municipal de futbol, i fa 2 anys hem fet una obra molt important allí, els hem mogut de lloc, els horts. Això vol dir que hem habilitat un espai nou, hem remenat la terra de nou, hem construït les instal·lacions, les tanques de nou, i allí s'ha fet un procés que ja està tancat per poder entrar gent també en el mateix objectiu.
Mm-hmm.
I aquests són més intergeneracionals. No? Allò, hi pot optar gent de diferents edats i perseguim que la gent gran se trobi amb la gent jove.
Exacte.
I puguin intercanviar opinió.
Clar, és que jo, de fet, era una de les qüestions que li volia plantejar a la regidora, a la Montserrat, perquè quan vaig plantejar aquest tema a la redacció vaig dir, mira, parlarem d'això al programa de dimarts. Em van dir, doncs mira, jo això, si jo tingués possibilitat, no?, gent jove, dic, perquè clar, els espais a les cases s'han anat reduint, no tothom té ni aquella torre, no?, ni aquell trosset de terreny, ni aquella terrassa, potser, per plantar tomàquets o enciams, no? I hi ha molta gent jove que li agradaria això de poder dir, doncs mira, tinc un trosset petitet per fer, doncs això, unes quantes tomaques. No, tampoc cal aquí ser Mercabarna, eh? Però, no? Però una miqueta, i és veritat que no sé si hi ha en projecte potser ampliar aquest tema dels horts urbans perquè realment es veu que té èxit, no? A Solivista és un fet, amb diferents edats, i estem parlant del barri Gaudí que hi ha 3 parcel·les de 10 disponibles, o sigui que èxit el projecte.
Sí, i evidentment des de la regidoria de participació, que és el que ho porta, perquè precisament aquesta dimensió participativa, col·lectiva, comunitària, sí que tenim al cap de continuar el projecte en altres llocs. En aquest moment no hi ha cap projecte en ferm, encara, no en tenim cap, però bueno, en els propers mesos mirarem de buscar alguna altra nova ubicació i intentar donar-li sort, crear el projecte a llarg termini, però no és una cosa mira, avui arribarem i ho sembrarem. No, cal tota l'obra. Penseu que les obres del Solivista van durar pràcticament un any, les d'habilitació de l'espai i tot plegat, no? No és tan senzill com pot semblar des de fora, però no cal res més que agafar l'aixada i obrir el terreny.
Clar, clar.
No. Penseu que són espais que la major part d'ells no estan, inicialment no eren espais agrícoles. I per tant cal la rehabilitació per passar d'un espai que havia sigut urbanitzat, no vol dir que hi hagués una casa a sobre, però era tipus solar abandonat, un solar abandonat no és un espai agrícola, per tant no és tan immediat. Necessita tota una preparació prèvia que evidentment no pot anar a càrrec de les persones que el treballin, no? dels pagesos, per entendre's. No? Això s'ha de fer la preparació abans, per tant s'ha de pensar molt bé, però sí que tenim el cap de continuar, perquè és una fórmula que ens dona aquesta doble dimensió, potenciar l'alimentació saludable, potenciar la vida social, la vida intergeneracional, els reptes personals, i sobretot de cara als col·lectius que més necessiten, no? Aquests petits projectes de vida, podríem dir, no? Que
s'ha
de generar i fer-ho. Els resultats fins ara són molt bons. De cara a això, de cara a veure que les persones tenen aquests reptes propis, de cara a que t'ho expliqui, mira, enguany he sembrat això, l'any passat vaig sembrar això altre, ara estic provant això, mira, ara he posat aquestes canyes per poder-ho treballar, no? Els resultats humans són molt, molt importants i pensem que val la pena continuar treballant en aquest sentit.
Exacte.
D'horts urbans a la ciutat n'hi ha d'altres, n'hi ha de particulars. Això vol dir que hi ha demanda.
Interès, sí, exacte.
I que hi ha persones que tenien, propietaris que tenien terrenys agrícoles, que han vist que ells ja no són pagesos, perquè això ho han heredat de no sé qui, i que ells no s'hi poden dedicar i, en canvi, els lloguen. Vull dir que això, si no, pels afores de la ciutat veureu cartells d'horts urbans, es lloguen parcel·les per treballar. Per tant, la fórmula existeix i aquesta convivència de que hi hagi horts particulars que es posin en funcionament ens sembla superinteressant i superútil. L'Ajuntament, com sempre, ha de vetllar per aquells que no tenen possibilitats per si mateixos.
Exacte.
Especialment per aquells que no tenen possibilitats per si mateixos. Per tant, al costat d'aquestes ofertes particular, que és fantàstic que existeixi, l'Ajuntament ha de buscar-ne d'altres, sobretot per aquells que no puguin donar-se, bueno, voltes per si, per tal d'accedir a aquest tipus d'activitat. Uh-huh. I intentar barrejar la gent, també.
Sí, això és important. A mi em sembla, bueno, molt interessant el que deia al principi, no? És a dir, no és només allò que et treuràs d'aquest hort, que t'ho emportaràs a casa per menjar, que evidentment, sinó és, doncs això, t'obligues a sortir, no? Aquest obliga, entre cometes, sempre, però t'obligues a sortir.
Per la gent gran és molt important, això.
Exacte, i també això, aquesta relació que s'ha perdut, que de vegades, no? Estem farts d'escoltar històries de, ui, doncs fa molt que no veig a no sé quin veí, no? Doncs que això no passi, no? Que diguis, que estiguis una mica alerta.
Clar, en les èpoques en què el comerç proper era més present, ja, la gent gran baixaven cada dia a comprar-se el menjar del dia. No només perquè no poguessin carregar-lo, perquè sense tenir l'excusa per sortir cada dia. Quan tenim llocs en què el comerç de proximitat va decaient perquè doncs, la competència de les grans superfícies és bestial i, per tant, moltes botigues petites han de tancar, la gent gran anar a comprar cada dia, és que no tenen botiga a costat de casa per anar a comprar cada dia. No pretenem substituir la botiga, però sí aquesta conseqüència de la trobada uh-huh. social al voltant d'aquest espai. Uh-huh. I, per tant, donem uns nous espais de trobada al barri, com en aquest cas són aquests.
El barri Gaudí, important, eh? Aquesta convocatòria oberta fins ara, fins Misericòrdia, per tant, apropin-se a l'oficina d'atenció al ciutadà, que ja els ajudaran en tot, eh? Vull dir, això que dèiem, que no s'atabali ningú per fer la sol·licitud, que ens ajudaran a fer-la, no? Allò a quatre mans, diguéssim.
O l'oficina d'atenció al ciutadà o el centre cívic Mestral, que estan al barri mateix.
Exacte. Tenim tres parcel·les en oferta, per tant, regidor, això s'ha d'omplir, no? Perquè que faci prou goig. Abans d'acabar, se m'acaba el temps, però abans d'acabar, pensava també que un projecte d'aquest pot entrar com a proposta als pressupostos participatius, que es té una altra vegada, no? Després de la bona acollida que va tenir la primera tanda, pensant en aquesta ja segona i en poder arribar més gent, que també va lligat amb això. És a dir, potser hi ha gent que no té accés a fer les propostes via online, doncs ho hem de fer, hem d'anar nosaltres a buscar-los, no?
Exacte. Per tant, si algú vol presentar com a proposta i obté votació, penseu que la proposta ha de ser viable, per tant, ha d'estar una mica concretada. Si no, recordo que hi ha dos tallers que farem per treballar projectes de ciutat, i aquest podria ser un d'ells, perquè ningú diu on han de ser aquests horts i no són només per la gent del barri, necessàriament. La fórmula que hem fet ara ho era, però pot haver un tipus d'hort uh-huh. que sigui accessible a tothom. I, per tant, en aquests tallers que celebrarem dos dies d'octubre, que són el 10 i el 20 d'octubre, es pot presentar aquesta proposta, treballar-la, i si surt votada com a tal, doncs podria arribar a ser una de les que féssim l'any que ve.
Mm-hmm. Doncs, escolta, ho veurem. Haurem de tornar a quedar un dia, regidora, per parlar de pressupostos participatius i de moltíssimes
quan
més
vulgueu.
Coses. Ara venen festes, també sorgiré feina aquests
sí.
dies. Setembre és de no parar a les comarques de Tarragona. Doncs en parlem a la propera de Més Temes amb la Montserrat Flores, regidora de Participació, Ciutadania i Transparència de l'Ajuntament de Reus. Un plaer, torna quan vulguis.
Un plaer per mi, gràcies.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Vine a viure la festa a Reus. Diada castellera, cercaviles, correfoc. Presentació del Lleó Petit. Concert tribut a Sau i molta música. Del 21 al 25 de setembre, festes de la Mare de Déu de Misericòrdia a Reus.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus, con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven y no dejes de sonreír.
Migdia.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Primera parada de la gent d'avui a Tarragona, a les 5 de la tarda, a la catedral. No hi trobareu només àngels i sants, també dimonis i éssers monstruosos. És el bestiari medieval de la catedral. Avui el podeu descobrir en una visita guiada a partir de les 5 de la tarda a la catedral de Tarragona. Continua l'ambient de festa a la ciutat. A 6:45, al Pla de la Seu de Tarragona, la baixadeta del Seguici Petit arrenca amb la Ligueta, la Mulaceta, el Lleonet, els Gegants Moros Petits, els Negritos Petits i la Cucafereta. Aniran del Pla de la Seu a la plaça de la Font. I cita important d'aquestes festes de Santa Tecla també a les 8 del vespre a la plaça de les Cols. S'estrena el ball parlat de la Sebastiana del Castillo. L'Associació Mulassa de Tarragona ha recuperat aquest ball parlat per la ciutat. A les 8 del vespre a la plaça de les Cols. De Tarragona cap a Reus, a les 7 de la tarda, cita al CIMIR, amb un documental molt interessant, Over the Limit, que relata la dura realitat de la gimnàstica rítmica a Rússia a través de la història de la gimnasta Rita Mamun. El documental del mes, Over the Limit, a les 7 de la tarda, al CIMIR. Encara una altra proposta per aquest dimarts a les 7 de la tarda a Salou, al Mercat de Nit Masia Catalana. Teniu un tast de cerveses artesanes. És una activitat dins el Salou Shopping Tour. Reserves a gastronomia@salou.cat. Nou minuts, pràcticament, i arribarem al punt de les dues abans de deixar-los amb els serveis informatius de la cadena COPE per repassar el més destacat a nivell nacional i internacional. Repassem el més important a aquesta hora a les comarques de Tarragona. Fem la primera parada a Reus, on hi ha una trentena de persones desallotjades pel risc d'ensorrament del seu immoble. Tot plegat passava aquest dilluns cap a les 11 de la nit. Al carrer Sant Magí, al número 35, es va esfondrar part de l'interior d'un dels pisos de l'immoble i es va haver de desallotjar tots els veïns per precaució. El forat ha deixat al descobert una viga principal de l'edifici en aparent mal estat. L'Ajuntament es va fer càrrec de reallotjar temporalment els veïns a una pensió de la ciutat, d'acord amb el protocol habitual, a l'espera de conèixer si finalment podran tornar a l'edifici o podran trobar altres habitatges on ser reubicats. Al llarg del dia d'avui es fa una revisió en profunditat de l'immoble per determinar-ne l'estat. I avui s'han posat en marxa 36 noves rutes d'autobús llançadora entre Tarragona, Reus i l'estació del tren d'alta velocitat. A Tarragona i Reus hi haurà a partir d'ara 36 noves expedicions entre les 6 del matí i les 12 de la nit. Des de Reus s'incrementa també el servei durant el cap de setmana. Per millorar les prestacions d'aquests serveis a l'estació del Camp de Tarragona, el Departament de Territori i Renfe estan treballant, diuen, per poder oferir la possibilitat als usuaris de comprar conjuntament el bitllet de tren d'alta velocitat i el del nou servei de bus. En plana de successos, un home d'uns 80 anys ha mort aquesta matinada en un incendi a casa seva al Canal. Els bombers rebien l'avís del foc poc abans de les 6 de la matinada. Era una casa al camí de Codonyol, al Canal Montsià. A l'arribada dels efectius, el foc estava totalment escampat. L'incendi ha cremat una habitació, ha afectat també la contigua i la resta de l'immoble de planta baixa ha quedat afectat pel fum. A l'interior d'una de les habitacions han trobat aquesta víctima mortal. La resta d'ocupants han pogut sortir a l'exterior pel seu propi peu. I un altre mort, en aquest cas un home de 63 anys, ha mort ofegat a la platja de Creixell. Tot plegat passava aquest dilluns al migdia. El van treure de l'aigua inconscient. Els serveis d'emergències no van poder fer res per reanimar-lo. La víctima era veí de Montcada i Reixac. A la zona on han succeït els fets, a prop del càmping de la Gavina, no hi havia servei de vigilància ni d'informació de l'estat de la platja des del passat 9 de setembre, quan va acabar la campanya. De fet, aquest any, entre el 15 de juny i el 15 de setembre, un total de 21 persones han mort ofegades a les platges catalanes. D'aquestes 21, 10 han perdut la vida en platges de la demarcació de Tarragona. No deixem els successos. La policia local de Tortosa ha decomissat 395 plantes de marihuana en fase adulta a una finca del barri de Sant Llàtzer. Els agents van arrestar el suposat responsable de la plantació, un home de 36 anys, que va mostrar forta resistència en el moment de la detenció. Les plantes tenien un pes en brut de 265 quilos. La policia local valora en 120.000 euros el seu valor al mercat. La investigació va arrencar després de l'alerta d'un veí de la zona per la forta olor de marihuana. El detingut, atenció, acumula fins a 21 antecedents per delictes greus, com per exemple atracaments amb arma en entitats bancàries, fet pels quals hauria estat empresonat. Va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició del jutge per un presumpte delicte contra la salut pública. El premi del dia és per al conductor belga que els Mossos han enxampat circulant a 171 km/h en un tram limitat a 80. Té 21 anys. La infracció la va cometre a la carretera C31B, a l'alçada de la Canonja. Els Mossos es trobaven fent un control de velocitat. Allà no el van poder aturar, però el van detenir quan es disposava a tornar el vehicle infractor a l'empresa de lloguer de cotxes situada al Prat de Llobregat. Per cert, ho acabem de saber, Fomento ha formalitzat el contracte d'obres per construir 5 rotondes a la Nacional 340 que diuen permetran suprimir els girs a l'esquerra en 5 interseccions de la via. En concret, aquestes rotondes es construiran Alcanar, Sant Carles de la Ràpita, Camarles, l'Ametlla de Mar i l'Hospitalet de l'Infant, diu Fomento, per millorar la fluïdesa i seguretat vial d'aquesta carretera, una carretera amb un important tràfic i elevada accidentalitat. Les noves rotondes s'inclouen en el tram afectat de prohibició de pas de vehicles pesants que s'han de desviar obligatòriament a l'AP7. El pressupost de l'obra és d'1,75 milions d'euros. I tampoc acabem de saber, la Fiscalia demana 6 mesos de presó i una multa de 540 euros per al veí de Reus detingut per la Policia Nacional per escriure diverses piulades contra el diputat de Ciutadans, Carlos Carrizosa. La xifra del matí són els 3.000 euros en què s'ha determinat el dany ocasionat a les escultures de la Font del Centenari de Tarragona. L'Ajuntament ha presentat ja denúncia davant la Guàrdia Urbana un cop avaluats els danys i ara ha de demanar pressupost a diferents especialistes per procedir a reparar aquesta font que diumenge apareixia amb diverses de les seves escultures trencades. Per ara no s'ha identificat ningú pels danys, però tot apunta que hauria estat una bretolada. Primer es va dir que un grup de joves llançant petards haurien estat els causants d'aquests danys, però la Guàrdia Urbana no ho confirma. Continua buscant testimonis i visionant gravacions de càmeres de seguretat de la zona. Demanen a la ciutadania que es posi en contacte amb ells si poden aportar informació. I també els expliquem que la concentració que va plegar diumenge al migdia una vintena de persones davant el monument franquista al mig de l'Ebre a Tortosa ha revifat les demandes per fer efectiva la seva retirada immediata. Els concentrats van cantar el cara al sol amb els braços en l'aire al final de l'acte i van reclamar que es mantingui i s'il·lumini el monòlit que honora els combatents del bàndol franquista morts durant la batalla de l'Ebre. Tot i que no és el primer cop que se celebren a Tortosa aquest tipus d'actes amb una assistència reduïda, la imatge dels franquistes reivindicant els símbols de la dictadura ha tornat a posar en entredit la continuïtat del monument. Olga Duran és portaveu de la Comissió per la Retirada de Símbols Franquistes.
Això no es podia consultar, s'havia de retirar per sempre, honorar a la memòria de la gent que ha mort de les dues bandes, efectivament, però n'hi ha una que mai ha estat instituïda ni reconeguda, i per tant, mai s'ha de poder fer la consulta. Entenem que ni és vàlida, ni ho pot ser mai. Per tant, demanem a la nova alcaldessa de Tortosa que sigui valenta, que farem que ho és, i demanem a la Generalitat que també ho sigui, i puguem retirar per sempre, i Tortosa estigui neta d'aquest tipus d'imatges que dona ara.
Doncs amb això arribem a la 1:57, moment per tornar a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió del temps pel que ens queda de dia, però també sobretot mirant a demà. Anna Borrell, bona tarda.
Bona tarda. Continua el cel ennuvolat avui al litoral. A l'interior, de moment, hi ha intervals de núvols, però també aniran creixent nuvolades. Esperem una tarda amb ruixats i tempestes que poden ser bastant fortes encara fins la tarda cap a la zona del litoral i durant tota la tarda fins al vespre, nit. A l'interior poden caure entorn a 20-30 litres per metre quadrat en una hora amb tempestes fortes. Temperatura sense canvis. Avui hi haurà màximes de 26 graus a Tarragona i Reus, 28 a Tortosa, 26 també avui a Gandesa i al Vendrell 27 graus. El vent continua fluix i variable amb tendència a bufar de sud-est. Demà dimecres esperem un cel molt ennuvolat, també amb boirines al matí, a primera hora amb precipitacions al litoral, a la tarda també ruixats dispersos, sobretot forts a l'interior, tot el dia, amb avisos grocs en general per pluges de fins a 30 litres per metre quadrat en una hora fins al vespre. Temperatures sense canvis, mínimes de 20 a Tarragona i Tortosa, a Reus i Gandesa baixarem fins als 18 graus i al Vendrell arribarem als 19. El vent continuarà suau i variable també.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @COPETarragona.
Allà al nostre Twitter, @copetarragona, tindran l'enllaç al programa d'avui d'aquí una estoneta, l'enllaç directe, i si no, més fàcil, al web de COPE, www.cope.es, allà buscant emissores Tarragona Reus. Tenen els programes de cada dia penjats per tornar-los a escoltar quan vulguin. Tanquem la paradeta, arribem a les dues, es queden amb els serveis informatius de la cadena COPE. Nosaltres tornarem demà a les 12:20. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Ha estat un plaer acompanyar-los.